Al matí, a Ràdio Estel. Tot està connectat.
Set minuts que passen ja de les 11 del matí. Estem en directe aquí al matí a Ràdio Estel. I sí, és estrany. 11 i 7 minuts. Anna Pris, com estàs? Anna Pris i la Marina.
Em son. Bon dia, perquè és que em feu llevar per venir a les 11. Jo estic acostumada, saps, a no fer res en tot el dia, perquè l'únic que faig és això, venir aquí a xerrar. I bé, son, però com a mínim, avui, a Barcelona, no sé en altres llocs, ha sortit el sol.
Aquí també, mira.
Aquí sí, també, sí. Estem a Barcelona. I ostres.
Ah, clar, perdó. Pensava que deies... No, ara... Estic molt malament avui.
On et pensaves que...
Molt... No, he entès. Altres llocs. Ha sortit el sol i a Barcelona no. I jo dic, sí, a Barcelona sí. Sí, ho estic veient.
Ui, David, avui...
Avui promet David Serra.
Per cert, és el jet lag.
Deixa que estigui en antena tota l'estona, perquè el que digui avui no ho millorarà un altre dia.
No, jo pareix que estarà també al final tens l'opacina.
Dels vampiros.
Mare de Déu, ja veuràs. Es traurà la sang.
Nois, vinga, despertem-nos. Què us porto avui? L'altre dia, no sé si us recordàveu...
Una caixa, hi ha nèrbits, per saber què
dius. Us he portat una caixa de color vermell, molt maca.
Una cosa, Anna Pris, que, mira, l'altre dia ens van enviar una nota de veu que em va encantar i era un oient que deia, si us plau, pregunteu-li a l'Anna Pris, abans de començar l'espai, no?
Sí.
Que li recordis lo de la teoria dels 6 graus.
Els 6 graus de separació és una teoria de fa ja força anys que diu que tu, amb el món tan connectat, no és per dir el nom de la secció, però amb el món tan connectat, al final tots estem connectats amb tots arreu del món a través de 5 persones. I per què dic 5 persones i no 6? Perquè la sisena ets tu. Per exemple, jo vull connectar amb, mira, amb Putin, que no seria el cas en aquests moments.
Però
puc connectar amb Putin. Doncs mira, jo, Anna Priscila Magrinyà, que sóc periodista, puc dir que, ara m'ho invento, que conec un polític del Parlament de Catalunya, aquest polític coneix un diplomàtic que viu a Sant Petersburg, aquest diplomàtic coneix algú dels serveis secrets de Rússia, i aquest senyor coneix a no sé qui que coneix a Putin. Aleshores, jo amb Putin estic connectada a través d'aquests 6 graus de separació. He fet un exemple com molt lleig, també podria haver dit Brad Pitt, saps què et vull dir?
Ens ha quedat clar, aquesta necessitat.
O sigui, nosaltres no tenim 6 graus de separació.
No, nosaltres en tenim un només, perquè som amics. Però, per exemple, doncs el David Serra potser coneix algú que jo no conec, aquest algú que coneix el David Serra jo no conec, coneix algú altre, bla, 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 bla. Aquest seria la teoria dels 6 graus, que us he de dir que no és certa.
Ah, no és certa?
Però això, clar, és que ja fa molt de temps, però el primer dia de secció us ho vaig comentar, que és una teoria més aviat sociològica, més que no pas científica.
Clar.
I que amb la sortida, doncs, amb l'aparició, bueno, ja des d'internet, des de l'aparició d'internet, però ja amb l'auge de les xarxes socials, això es va fer com més evident. Allò que tu estaves a Facebook fa uns anys i deies, t'apareixia algú nou i et deia, tres amics són amics d'aquesta persona. Doncs vindria a ser una miqueta aquesta història. Jo agafo aquesta teoria dels 6 graus per elevar-la a l'enèsima potència i anar connectant històries del món.
I això és el que fem.
I això és el que fem. Sí, no sé si s'ha entès.
Jo crec que sí.
Sí,
doncs, crec que s'ha entès.
Ara estic pensant que un dia hauríem de recordar per on vam començar, només amb el nom.
Vam començar amb en Frigis Carinti, que és la persona que va escriure un conte que precisament parlava d'aquests enllaços. I era un conte de ficció, era un autor hongarès molt popular que també li agradaven molt les matemàtiques. I aleshores aquest conte, doncs, que era una sobretaula entre amics, començaven a fer aquest joc. Jo si vull connectar amb la Premi Nobel de no sé on, com ho puc fer? I aleshores comencen a connectar diversa gent i el protagonista, el que explica el conte, el narrador, es comença a obsessionar amb aquesta idea de connectar-ho tot i no només ho fa amb persones, sinó que ho acaba fent amb objectes, amb idees, i és com l'obsessió d'aquest personatge de ficció de fer aquest joc. Per això us dic que l'idea original surt d'un conte i que després s'ha intentat elevar científicament...
I no s'ha pogut demostrar científicament.
Bueno, és que clar, que tots estem connectats per 6 graus, potser és fàcil dir-ho amb Putin o amb Brad Pitt, perquè al final doncs, tu coneixes un periodista que l'ha entrevistat, però i amb un busquimà que no coneix ningú, bueno, que coneix la seva família, evidentment, Però enteneu-me, amb gent anònima és més difícil.
Doncs va, fixem-nos ara on ens havíem quedat l'altre dia.
Seguíem, companys, perquè és que sembla que no sortirem d'aquest pou, però creieu-me, i sortirem amb el paper de vàter. I avui, com que l'altre dia la Mercè em deia que no coneixia la marca de paper de vàter Elefante...
Ai, és veritat!
Mira, avui t'he fet un...
No.
I t'he portat...
Ostres, Ana Pris!
Un rotll de paper de vàter Elefante, autèntic...
No patentado.
Patentado, però veus...
Ah, va amb fulls, per això, no va amb rotlla, no?
I és de color groc?
Sí, però jo crec que és rotlla, eh? Clar, no ho he volgut desenrotllar, sí que... El que passa que deu comptar...
Deu ser, clar, les ratlletes que separen deuen ser 400.
400 hojas. Com podeu veure...
Sí, expliquem-ho. O sigui, és aquest rotllo de paper higiènic de...
Era la primera marca a l'estat espanyol que, diguéssim, que va triomfar de paper de vàter. Si recupereu les seccions de dies anteriors, explicàvem que abans la gent el que feia era aixugar-se moltes vegades amb paper de diari.
Sí.
Doncs un cop ja havies llegit el diari, el tallaves ben bé i venga, a netejar.
Sí.
I aquesta va ser una marca molt, molt popular. Doncs ara no em feu dir exactament l'any en què surt, però doncs 50, 60, 70. I es deia Elefante, perquè hi havia aquest dibuix d'un elefant de color vermell en aquesta cel·lofana que embolcalla un sol rotlle de paper de vàter, perquè recordem-ho que es venien individualment.
Els havies d'anar comprant individualment.
I la gent en deia Elefante, perquè no té cap nom, és patentado.
400 hojas.
És finet, l'he tocat i és finet. Jo pensava que el paper de vàter antic era més...
A veure, finet.
No és finet, no és aquells que,
sí, però...
aquells que fan que deixen marca al cul.
No ho sé. Jo crec que és gruixut i aleshores i que potser sí que rascava una mica, però sí que teníem la idea que era més aspre del que és en realitat.
Feia més aspre,
mira, fem una cosa, perquè em sembla que la Mondelo ja ho ha penjat a les nostres xarxes de Twitter.
Perfecte.
Al Matí Estel, i veureu doncs aquest rotllo de paper de vàter de la marca Elefante que ens ha portat l'Anna Pris Magrinyà.
Aquest, deixeu-m'ho dir, era, bueno, que ho havien guardat la meva família de Sòria, els meus iaios i la meva tia, i ho tenien per casa, i això doncs m'ho vaig quedar jo, perquè és un record d'antes, és un record d'antes de la gent que feia servir aquest paper de vàter, i no com ara, que comencem a desenrotllar i vinga, fem allà una bola, la gent anava doblegant poqueta cosa que anava car.
Com s'ha de fer.
Com s'ha de fer. Més paper de vàter.
Més paper de vàter.
Jo us havia promès que passaríem del paper de vàter aquí.
Truquen!
Aquesta...
És un medley, no?
És un medley mai imaginat i que potser no caldria. Doncs sí que cal. Els que heu tingut un Nokia, que eren dels primers telèfons mòbils que van triomfar en el seu moment, hi havia Alcatel, Nokia... De fet, eren el mateix o no eren el mateix? Eren dues marques diferents.
Era la competència.
Traiem els...
Fa mal de cap, Serra.
Vas anar de festa ahir, Serra?
No.
Ah, val.
Mira, jo ho he pensat avui.
Ah, perquè
dic, té la veu de...
Sí,
ja que sí.
No, de veritat.
Què vas fer, David?
No, res, vaig quedar-me a casa.
Val. Bueno, clar, te'n vas a passejar amb el gos i vius la pluja i t'encanta la pluja, després et refredes.
Jo crec que em vaig encostipar.
Això també pot ser.
Vivim aquesta llibertat de... Ai, que bonic és mullar-se. Home, si fa fred, no. En tot cas, quina relació té el paper de vàter amb aquesta sintonia Nokia? Atents, perquè la cosa s'embolica.
Ai.
A veure, ens hem de situar a l'any 1865 a Finlàndia. Doncs si avui fa fred aquí, imagineu-vos a Finlàndia. I ens hem de... Bueno, us presento la Gladys Ester i l'enginyer de mines Friedrich Idestman. Segur que ho he dit malament, però bueno, és que el meu finès arriba on arriba. Després d'un viatge a Alemanya, doncs aquest matrimoni, decideixen... Van anar a investigar, saps com els Roca, que us havia comentat que havien donat toms per Europa per veure diverses tècniques per fer radiadors? Doncs la Gladys i en Fredrik havien donat un tomb per Alemanya per veure com es fabricava la pasta de cel·lulosa. Per fer paper, antigament es feia amb draps. I què passa? Doncs que això era un procés llarg, costós, i el paper cada vegada doncs, tenia més demanda i aquest matrimoni va decidir investigar altres maneres de fabricar paper. A Alemanya ja eren més avançats, sempre més avançats a Alemanya, eh? No sé com s'ho fan.
Bueno, sí, però...
sempre més avançats.
Estan més a l'oest, més a l'est.
Van descobrir doncs, aquest mètode de producció de pasta de cel·lulosa i decideixen doncs, instaurar la seva pròpia fàbrica de producció. Ho fan a la ciutat de Tampere, que és aquí, doncs, a la seva, aquí no, a la seva Finlàndia natal. El negoci doncs, era innovador i què passa? Com comentem sempre, quan hi ha coses noves, a la gent, ai, això no m'acaba de fer el pes, segur que aquest paper no és tan bo com el de draps.
Sempre hi ha haters. Sí. Els haters estan des que es va inventar la humanitat.
Això, ja t'ho dic jo, segur.
Per estudiar, eh?
El primer que devia agafar un còdol i el devia afilar, saps?
Era un hater.
No, els altres devien... Ala, tio, que això no es fa així, home, que això es fa amb pal, saps?
Van fer ràpidament un altre per contrarrestar l'altre. Va ser el primer tuit, de fet, de la història.
En tot cas, després de les reticències inicials dels compradors, que pensaven que seria doncs, un material de gamma inferior... la companyia comença a registrar bons números i decideixen què passa quan creixes, potser la fàbrica se't fa petita i necessites una nova localització. I aquesta localització, clar, necessitaven la força d'un riu i la troben a la riba del riu Nokia, molt a prop de la ciutat que porta el mateix nom. Allà hi construeixen un molí paperer i bategen el negoci amb el nom de Nokia Aktiebolag, que en suec que era la llengua dels negocis de l'època, doncs en aquella zona, si volies fer negocis ho feies en suec, com ara tothom ho fa en anglès i antigament en llatí, volia dir Nokia Societat de Responsabilitat Limitada. O sigui, tu dius, a veure què vol dir Nokia Aktiebolag? Bueno, doncs escolta'm, S.A., S.L., és el
ja
que tu
vulguis,
eh? A partir d'aquest punt en el camí, aquí és quan es complica la cosa, eh? Però saps que s'uneixen forces a vegades, no?
Sí.
Diversos negocis s'uneixen. En aquest cas són negocis que potser diuen, i què té a veure una cosa amb l'altra? Doncs no ho sé, segurament era l'economia que els anava bé. D'una banda, i ja em perdonareu el meu accent finès, la Summonen Gumitehat...
Osoi!
És que sabia que me la fotria.
És impossible.
La Summonen Gumitehdas Oi, que vol dir subministraments finesos de goma, nascuda el 1898 i que fabricava calçat de goma i pneumàtics,
val.
I també s'uneix amb la Nokia i aquesta Gumitehdas, la Summonen Kapelitehdas Oi, subministraments finesos de cable.
Summonen entenc que vol dir subministraments.
Sí.
I a l'Oi?
Oi, és que...
Finesos, deu ser finesos.
Que curt, no?
I on està finesos, doncs?
No, que no el tenia. Ah,
no,
però
sé.
Oi,
això és la pedra roseta,
perquè
estem intentant.
Suomen és subministraments finesos.
Ah, val, d'acord. Això t'ho has tret de la màniga...
Bé, perquè és que no em quadra que Oi sigui finesos. Massa curt.
En tot cas,
aquesta empresa de cable es crea el 1912 i comercialitzava cables de comunicació per a telègrafs i... telèfons.
Veus? Ja estem.
No tenen res en comú els tres negocis, però això, el que estàvem comentant, el 1918 s'uneixen tots sota el mateix paraigua. Una unió que no es fa oficial, per altra banda, que no es dirà Nokia Group tots junts els tres, fins al 1966, o sigui, moltíssims anys després. Però, per increïble que sembli, el grup no es va focalitzar en l'electrònica fins als anys 90. O sigui, Nokia va fer paper, entre altres coses, paper de vàter.
Uau.
Tot està connectat.
Tot està connectat.
Llavors cables, llavors goma. Si us hi fixeu, al final tot acaba estant relacionat, però clar, fins als anys 90 no es converteixen en productors de mòbils i, de fet, es converteixen en la primera indústria productora de telèfons mòbils al món en aquest moment.
M'estàs dient que Nokia és finlandesa?
Sí.
Tu no ho saps, no?
Pensaves que era?
Jo, japonesa, com totes.
No.
Doncs mira, aquí ho teniu. I tornem a la melodia de Nokia, eh? Tiririri, està sonando, tu teléfono.
Val.
D'on ve aquesta melodia? Voleu escoltar la composició original?
Sí.
Si m'haguéssiu dit que no, l'haguéssim cagat, eh? Perquè la tenim preparada.
No, sí.
Espereu, eh?
Ui. Encara no.
Ara.
Oh.
Mírala.
Ah, mi Amiga.
Sembla un vals, no?
Home, és el gran vals de Francesc Tàrrega. I qui era Francesc Tàrrega? Doncs un compositor de Vila-real, del País Valencià, nascut l'any 1852 i que va composar aquesta peça, el gran vals, el 1902. Nokia va agafar aquesta composició per fer la seva melodia. Què us sembla?
Un molt senyor curiós. De la fàbrica Nokia, un finlandès, va escoltar això, duria venir a Espanya, va escoltar un concert d'en Tàrrega i va dir, m'agrada, i me la...
No ho crec.
Ah, va.
Bueno, a veure...
Estava maco, el que estava dient.
No, t'ho diré perquè Francesc Tàrrega no calia viatjar fins aquí per escoltar-lo, perquè ara us explicaré la seva vida, que va ser una vida... es va convertir en un dels millors guitarristes d'arreu. Per tant...
La seva música va arribar a tot arreu.
Va arribar a tot arreu i els aficionats a la guitarra el coneixen. Per tant...
compraven a les bencineres. El caset de Tàrrega.
Hi havia l'Eugenio
i el Tàrrega.
I el Francesc Tàrrega.
I Fernando Esteso.
En tot cas...
Però, i a part, crec que la vida és molt interessant, no? La vida d'aquest compositor.
Mira, Francesc Tàrrega, que això es convertiria en un dels grans guitarristes clàssics de tot el món, va tenir un inici accidentat, perquè quan era petit, un dia, doncs mira, allò que et passa, que et distreus, avui com el David que va distret, doncs en Tàrrega es va distreure i va caure dins d'una séquia i això va tenir problemes, bueno, es va fer un cop als ulls i es pensaven que es quedaria sec. I aleshores els pares van dir, què podem fer per aquest nen pobret que, clar, imagineu-vos a mitjans segle XIX quedar-se sec. No existia,
ara, sí,
clar, no existien les ajudes que hi ara. De fet, no hi havia cap tipus d'ajuda. El pare va decidir portar-lo fins a Castelló perquè aprengués a tocar la guitarra. I ara em direu, què havia d'aprendre? Doncs perquè els cecs en aquella època, molts cecs el que feien era aprendre a tocar un instrument, normalment la guitarra, i demanaven almoina pel carrer. Això era l'única sortida.
Això era la vida que els...
Sí, que els hi esperava moltes vegades, si no tenien recursos familiars o ajuda familiar. Mira, si ens n'anem tan lluny com el 1627, Joan Carles Amat, que era un metge i guitarrista català, escrivia... La guitarra és remedio para vida. Ara m'he saltat una línia i ho estava fent fatal. Ja dic, no funciona això. La guitarra és remedio para el ciego y modo de ganar lícito sustento. O sigui, ja des de feia molt de temps, el que es podien dedicar era això, el que comentàvem a l'almoina. Fins a inicis del segle XX no hi començaran a aparèixer algunes polítiques socials, Roc Boronat, altra gent, després acabarà fent-se la 11, però doncs en aquell moment hi havia el que hi havia. I què passa? Que Tàrrega no només va conservar la vista, sí que hem de dir que va tenir problemes de vista doncs, tota la vida, si veieu imatges seves, va amb unes ulleres, que no sé ben bé si és de la foto, però que sembla així com una mica fosques, però potser és la fotografia, no ho sé... però no només se'n va sortir, o sigui que va poder veure-hi, sinó que resulta que tenia una sensibilitat extraordinària per la música i amb 10 anys el xiquet ja era virtuós com ell sol, que dius, si no hi hagués hagut l'accident,
sí,
potser no hagués après a tocar la guitarra mai.
No. I no que tindria una altra sintonia.
Mira.
Clar, tot està connectat.
Sí.
Sí.
Fort, això.
És que a vegades tot són casualitats en aquesta vida.
I llavors es donen compte que és un virtuós de la música i què?
I diuen, doncs va, aquest nen amb 10 anys què hem de fer? Que ha de millorar, doncs ja l'hem portat a alguns llocs per aquí a la zona, però l'hem de portar a Barcelona, que allà hi ha bons mestres. I què passa? A veure, que tu te'n vas a Barcelona de molt jovenet. I la ciutat, doncs... Bueno, doncs sí, tu vas a fer classes, però després hi ha uns músics de carrer que dius, ai, que simpàtics, que resulta que es guanyen la vida tocant de taverna en taverna. I què fas tu? Doncs t'uneixes aquests músics i et dediques a la vida bohèmia fins que ton pare se n'assabenta, que aquí té la sort en Tàrrega, que com que no hi havia mòbils al moment, doncs son pare devia trigar un temps en assabentar-se'n. Saps allò de que...
Tu t'imagines abans que tu podies fer...
Tu podies fer i desfer durant molt de temps.
No? No tenies
cap
tipus de control en aquest sentit?
Sí, abans es vivia millor. Sense vols mòbils.
Sí. Això sí, hi ha moments que sí, eh? Hi ha moments que sí.
Sí. En tot cas... el fan tornar
cap a casa,
al País Valencià, perquè se centri, i s'haurà de buscar la vida en aquell moment i comença a treballar de pianista, perquè no només era bo amb la guitarra, sinó que també sabia tocar el piano, al casino de Borriana, a la Plana Baixa. I també fa classes de guitarra. No sé si tenim més temps o...
Mira, podem avançar una miqueta.
Vinga,
més.
Vinga, com que ja sento... És sí, com si m'esteu fent fora, ja, amb la sintonia de...
No, tira la segona de Tàrrega. Ui, no, que està molt endavant.
No, encara no.
Bueno, si vols,
no
escoltem una altra.
De Tàrrega?
Sí, posa la següent, que així posem musiqueta. Va.
Anava a dir, aquesta és...
Tens tons àrabs.
Sí.
És d'ell, també?
Sí, sí, sí. Aquest, de fet, es diu Capricho Árabe.
Veus?
Perquè havia estat a... Havia estat a gran...
Vida. Abans has dit vals, aquesta àrab. Molt bé, Mercè. Que,
bueno, virtuosa.
Virtuosa de la música.
De la música.
Perquè havia estat a Granada i va quedar...
Qui, la Mercè? Havies estat a Granada?
No he anat mai a Granada.
Oi, és meravellós, no. Mercè. És meravellós. Sí, i ho has d'anar a l'Alhambra.
Sí. No, no, ho tinc, però molt, molt pendent. Tu hi has estat?
No, he estat a Còrdoba, però a Granada no.
No, no, doncs diuen que Granada és...
Còrdoba també és molt
llocs
maco.
On hi has d'anar. Doncs escolta, ens quedem ara, sí. No, Anna Pris, què volies dir?
No, doncs això, que mira, hauries d'anar a Granada a escoltar aquesta composició de Francesc Tàrrega, perquè ell, veient l'Alhambra, va quedar al·lucinat i va fer això.
Doncs mira, amb aquest... com es diu aquesta obra? La tens, no?
Capricho Árabe.
Capricho Árabe, de Francesc Tàrrega. Nosaltres avui posem el punt final al Tot està connectat. Ens quedem aquí i el proper sí, anava a dir, no, Setmana Santa encara no. El proper divendres connectem amb Anna Pris Magrinyà. Què et sembla?
I ens n'anirem de Tàrrega...
Ai.
Comarca de...
Cap a l'univers. Cap a l'univers.
Carai, tu...
Cap a l'univers?
Viatjarem, viatjarem ja cap a l'univers.
O sigui, l'hem deixat tocant el piano a Borriana, eh?
Sí. Fixa't.
A Borriana,
sí.
Eh? I, tons
I allí s'avorria i va decidir buscar-se una altra vida.
Anna Pris, cuida't moltíssim.
Igualment.
Mira, i amb aquests tons així àrabs... Anna Pris, que encara la tenim per
perdó,
aquí.
Escolta,
no, no, gràcies per la il·lustració, que recordem, aquest rotllo de paper higiènic que l'hem penjat al Matí Estel, per si voleu veure doncs, com era aquest d'aquesta marca Elefantes. Nois, marxem res breument a publicitat i a la tornada. Anna Pris, si et pregunto, va, quina és la paraula que has sentit més aquesta setmana, que has vist més als mitjans de comunicació?
Pantuflada.
Vinga, doncs aquesta és la paraula que et demanarà la Montserrat Bernat d'aquí res, al Matí a Ràdio Estel.
Radio Estel